Notícies Vespre. Karen Madrid.
Recuperar la normalitat en la celebració del Sant Jordi donarà un impuls a la participació i a les vendes. Així ho consideren els llibreters i floristes sabadellencs. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Joan Fàbregas, propietari de la Llar del Llibre, considera positiu tornar a celebrar el Sant Jordi com s'havia fet sempre.
Per tots nosaltres i per la ciutat, jo crec que està bé recuperar aquestes festes, diguem, que durant 2 anys hem perdut, no? I que hem de procurar que no es perdin, que tornin a està, doncs, dintre l'imaginari col·lectiu.
Llibreters i floristes preveuen, però, un augment de les reserves i compres prèvies a Sant Jordi, aprofitant l'hàbit agafat durant la pandèmia.
Nova actuació a l'entorn de la Gran Via, en aquest cas per convertir una zona blava en una plaça.
L'aparcament situat entre el carrer Illa i Estació es transformarà en un espai verd gràcies a una inversió de 800.000 euros aprovada en Junta de Govern. L'objectiu és retirar cotxes d'aquest punt del centre sense afectar la mobilitat.
I en esports, la paraula play-off torna a estar prohibida al vestidor del Sabadell.
Jacobo González apuntava ahir a la salvació com a fita dels arraquinats, però Iago Indias ha matisat avui les seves paraules, insistint que l'equip ha de seguir com fins ara.
Són algunes de les notícies que us desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Situació molt complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la B30 trobem 1,5 km de retencions a Cerdanyola en sentit nord i 1,5 km a Barberà, en aquest cas en sentit sud. A la P7, situació molt complicada al seu pas per Sant Cugat amb 6 km de cues en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Sarrià i Sant Gervasi en els dos sentits i a la Ronda Litoral, trànsit dens entre Montjuïc i la Barceloneta també en els dos sentits.
El temps.
Ara tenim 14 graus a Sabadell, 2 graus menys que ahir a aquesta hora. Les temperatures han baixat després que hagi desaparegut el sol. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Al llarg d'aquesta segona meitat del dia continuarem parlant d'un cel força nuvolat que continuarà afectant arreu del país i encara es podrà escapar alguna precipitació més aviat de caràcter feble, afectant sobretot el terç oest del territori, però ja de manera més tímida podrà afectar també d'altres punts del litoral. Cal destacar, però, que aquesta propera nit i també durant el dia de demà s'espera pluja més destacada i que afectarà qualsevol punt del país, sobretot durant el matí, amb tendència ja que de cara a la tarda la precipitació quedi més restringida cap al terç oest i meitat sud del país, a mesura que avanci la tarda ja anirà minvant. De totes maneres, la precipitació més quantiosa, on s'ha de registrar més quantitat de precipitació, és al massís del Port. En aquest punt sí que es podrien acumular entre 50 i 70 litres durant tota la jornada, durant les 24 hores. A la resta del territori plourà amb ganes, però no s'espera tanta quantitat de precipitació. Tot plegat també cal dir que anirà aportat d'un vent de component nord-est arran de costa i a més també en certs punts del litoral hi haurà una situació marítima alterada des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a aquesta alteració de la mar. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els llibreters i floristes sabadellencs confien en l'èxit del primer Sant Jordi amb parades concentrades als carrers des de l'esclat de la pandèmia. Malgrat coincidir dissabte, dia en què l'afluència sol ser menor perquè molts ciutadans marxen de cap de setmana, els venedors de llibres i roses confien que les ganes de tornar a celebrar la Diada capgiraran les tendències.
Així ho ha expressat el president de l'Associació de Floristes de Sabadell, Sergi González, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Moltes ganes, la veritat, perquè al final tothom desitjava ja que arribés aquest dia, no? Que la pandèmia digués prou i... És això, disfrutar del Sant Jordi com... Pues això, com un dia de Sant Jordi normal. Sí que és veritat que aquest any cau un dissabte, normalment ens perjudica una mica a nosaltres, els floristes, quan cau un cap de setmana, perquè normalment Sant Jordi no és festiu, però jo crec que aquest any, això és opinió personal, com n'hi ha tantes ganes de celebrar-ho, doncs anirà molt bé.
González també confia que els ciutadans reservaran les roses amb antelació després d'acostumar-s'hi durant la pandèmia. El propietari de la Llar del Llibre, per la seva banda, Joan Fàbregas, també confia pel bé dels llibreters i dels mateixos ciutadans que s'instauri aquest hàbit.
Ens va anar bé el de la compra esglaonada i aquest any també ho hem proposat i ho hem anunciat així. No sé, ara això ja et dic que t'ho diré el dia després perquè d'entrada jo crec que sí que anirà bé i hi ha gent que, doncs, que ja també
li agrada també per no tenir aquelles aglomeracions i aquelles coses, però és clar, això fins que no passa no ho sabem.
Pel que fa a les vendes, Fàbrega es preveu que estaran més repartides que altres anys arran del volum de novetats que han arribat al mercat enguany. En el cas de les roses, el rànquing està més que clar. González preveu que la vermella es mantingui com la més demandada, seguida de la blanca i de la groga.
Fins a 150 paradetes ompliran els carrers del centre el dia de Sant Jordi. L'Ajuntament ha presentat avui una oferta cultural que se centrarà a la Rambla, a la plaça Doctor Robert i que s'allargarà 2 dies. Aquest serà el primer 23 d'abril sense restriccions des del 2019.
Per Sant Jordi fins a 6 llibreries participaran de la festa i seran 153 les paradetes al carrer sumant les floristeries i les entitats. Enguany la localització ha variat una mica a causa de les obres al passeig de la plaça Major i l'epicentre se situarà a Doctor Robert. Carles de la Rosa, regidor de Cultura, recorda que hi haurà activitats paral·leles a teatres, biblioteques i centres de gent gran i una cinquantena d'autors locals estaran firmant els seus llibres.
Creiem és que s'ha de potenciar al màxim i s'ha de donar tota la visibilitat possible. És cert que acumulem una mica d'incidències i d'anomalies al respecte de que com aquests anys no s'ha pogut fer la taula d'assignatura, els criteris que se segueixen de l'última publicació, quan s'ha fet, els hem hagut d'obrir una miqueta perquè era injust, no? Hi havia gent que si no hauria pogut signar els seus llibres. Però creiem que és molt, molt clar, no? Quan tens 50 autors signant que són locals, doncs és que la creativitat no s'atura mai.
Des de la regidoria esperen que l'afluència del públic sigui més alta, donat que Sant Jordi cau en dissabte. Per això, De la Rosa deixa la porta oberta a dur la mascareta al carrer, ja que per ara no hi ha cap normativa específica ni aforaments ni per contacte entre persones.
Tothom ja ho és veient, que quan se sent massa a proper a persones que no coneix, doncs és com un ressort, no? Et poses la mascareta per protecció, però són recomanacions, perquè el Procicat ara mateix no ens dona cap indicació, a part de que les parades sí que estiguin situades a una distància determinada, de metro i mig entre elles, perquè s'oxigeni el màxim totes les posicions de les persones que sí que estan estàtiques en allà, però les persones que circulen i que van, per tant, transitant, en principi, tot són recomanacions i no hi ha cap obligatorietat.
Un dia al de Sant Jordi en què aquesta casa, Ràdio Sabadell, se sumarà a la festa amb una programació especial.
Les agències de viatges esperen recuperar les bones sensacions aquesta primavera i estiu. La Setmana Santa ha animat les vendes i la patronal espera poder tenir bons resultats després de la pandèmia.
La caiguda de les principals restriccions pandèmiques sembla que és el factor clau perquè molts sabadellencs optin per tornar a viatjar. Entre els destins més populars hi ha la Mediterrània Oriental, però també el Nord d'Àfrica i el Magrib, més enllà dels països europeus. Salut Sampé, membre de Sabadell Viatgera, afirma que la majoria de països demanen proves de la Covid, però que es pot viatjar. Són declaracions al Matí.
Sí que hi ha molts països que han tret totes les restriccions, o gairebé totes. El que queda en molta part del món, diguéssim, en molts països, és tot el que són formularis d'entrada i de sortida del país. Han tret potser el que és els temes PCRs o antígens, però sí que encara estem subjectes a això, als temes formularis, d'omplir formularis tant per entrar com per sortir del país. També hi ha que encara estan tancats.
Un dels casos més notables és el Japó, que després de 2 anys encara no ha obert les portes al turisme.
Però no tothom marxarà lluny de casa. De fet, Sant Llorenç del Munt i de l'Ubac preveu una alta ocupació de l'espai natural aquest cap de setmana. El Parc Natural ha tornat a posar en marxa línies de transport públic i informadors als aparcaments.
Durant la pandèmia, els sectors centrals del Parc Natural han registrat ocupacions superiors a les permeses als aparcaments. De fet, des de la direcció apunten que s'han registrat fins a pics de 600 vehicles. Àngel Minyo, director del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i de la Serra de l'Ubac, assegura que es garantirà l'accés per transport públic.
No serà tan nombrosa com l'any passat per les circumstàncies de la Covid que hi havia llavors i ara, però sí que hem posat en marxa també un sistema de transport públic de Terrassa a Castellvell per complementar la línia de Terrassa a Matada, Pera i Mura. De manera que estem preparats, en cas que hi hagi molta afluència, doncs que la gent pugui arribar-hi en transport públic.
El parc es planteja que si se supera la capacitat màxima de vehicles privats, es podria tornar a tancar els accessos.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
Les millores que aquesta setmana s'estan duent a terme a la Nacional 150 afectaran el trànsit sabadellenc aquest dimecres. Des d'aquest dilluns, però, la Generalitat està invertint en diversos treballs de reparació de la calçada d'aquesta via al seu pas per Sabadell i Barberà del Vallès.
I és que aquest dilluns i dimarts, de 7:45 a 8:45, es fan reparacions puntuals a l'asfaltatge entre el carrer Comte Ramon Berenguer i Manuel de Falla. Els treballadors que es realitzen per trams començaran per la zona sud i ocasionant talls de trànsit intermitents en un dels sentits de la marxa.
Les intervencions que afectaran principalment la mobilitat sabadellenca tindran lloc demà dimecres de 7:45 a 8:45. Es duran a terme treballs d'asfaltatge entre el passeig Can Feu i el carrer Rosales.
Al matí es treballarà entre Rosales i Ronda Ponent i el trànsit que ha detallat en sentit Barcelona, de manera que només hi haurà un carril de circulació en sentit nord. A la tarda s'actuarà entre la Ronda de Ponent i el passeig Can Feu i el trànsit quedarà tallat en sentit nord amb un sol sentit obert cap a Barcelona. Mentre durin les obres, es recomana buscar itineraris alternatius i consultar la web de Transports Urbans de Sabadell com afecta les parades situades en aquesta zona.
No deixem les obres ni la mobilitat perquè l'aparcament de Zona Blava, situat entre els carrers Illa i Estació, es convertirà en una plaça amb espais verds. El projecte, inclòs en la transformació del sector Gran Via Ripoll, té un pressupost de més de 800.000 euros i s'ha aprovat en l'última Junta de Govern. Un cop en marxa, les obres s'allargaran 9 mesos i actuaran en una superfície de 1.900 metres quadrats.
El regidor de Junts per Sabadell i responsable de la transformació de la Gran Via, Lluís Mates, assegura que l'objectiu és anar retirant cotxes de l'entorn d'aquesta artèria.
El que fa, bàsicament, és pacificar i posar més verd i millorar tot l'entorn al voltant d'aquesta zona de l'estació i el carrer Illa, i aquest triangle que hi ha actualment amb aparcament, amb superfície, amb zona blava, doncs es transforma en una plaça i en una zona peatonalitzada, pacificada, doncs, que, com deia, doncs, millora l'entorn pels veïns i veïnes d'aquesta àrea del centre, i també, especialment, doncs, en un entorn al costat d'edificis històrics, patrimonials, com són l'estació i l'hotel El Suís.
Mates assegura que aquest aparcament de 60 places està infrautilitzat. Amb tot, preveu que perdre'l no suposarà ni un impacte a la mobilitat del centre. En aquest sentit, també assenyala com a alternativa l'aparcament de Fira Sabadell, encara molt poc utilitzat.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Els dorsals per la 5a cursa solidària Sabadell Corre pels nens i nenes del 29 de maig ja es poden comprar a partir d'avui. Amb el lema sempre al seu costat, la recaptació es destinarà a les cures pal·liatives infantils que fan des del Taulí.
Ja és el que s'estava previst abans de l'arribada de la pandèmia, que va obligar a cancel·lar la 5a edició fins a dia d'avui. José Vicente Serna, responsable de la Unitat de Pacient Crònic Complex i Atenció Pal·liativa Pediàtrica, diu que calen recursos per a la mediació amb les famílies dels infants.
Necessitem la figura de mediadors culturals, perquè la major part del nostre pacient, com ho dic, quasi la meitat, tenim problemes de comunicació, i penseu lo important que és una conversació per parlar del final de vida d'un nen quan no pots entendre-te el mateix idioma o almenys amb fluïdesa. I això és super, super important.
També manquen recursos a la rehabilitació i a la gestió de les famílies ateses, on cal la millora més sensible. Aquest equip intenta donar coneixement, capacitat i aptituds als acompanyants. El Taulí i l'Ajuntament col·laboren en l'organització i l'impulsor de la cursa, Toni Valverde, reconeix que el tema escollit és incòmode, però assegura que li cal visibilitat.
Jo sóc el primer que no m'agrada parlar de l'amor de nens i nena, però crec que tenim que, no sé si dir familiaritzar o no sé quina és la paraula, però quan una cosa la vulguem amagar per por, per lo que sigui, li estem donant l'esquena a aquests nens i nenes que ho pateixen i la seva família. Llavors, crec que una de les coses que tenim que aconseguir aquest any és això, és donar una visibilitat.
La cursa i les activitats de lleure començaran a les 10 del matí de diumenge 29 de maig. La samarreta d'aquesta edició serà de color verd clar. En la darrera, aquest esdeveniment, es van inscriure 5.200 participants i es van recaptar més de 31.400 euros per a un projecte de fibrosi quística.
El Banc de Sang fa una crida per combatre l'augment de la necessitat de donacions als hospitals catalans. La demanda ha augmentat un 10%, mentre que les donacions han baixat. Com que és Setmana Santa, el lema és «Dona sang i posa't més content que unes Pasqües». Rafa Arteaga, bona tarda.
Bona tarda. L'objectiu és equilibrar aquesta demanda per poder assolir el subministrament necessari. El producte més requerit són les plaquetes, que tenen una vida útil molt curta, 5 dies. Eva Alonso, directora de l'àrea de la sang del Banc de Sang, ha explicat el que fer per què necessitem més donacions.
ho estem analitzant. Ara al maig també, bueno, internament farem un audit, que es diu, però bueno, segurament és el malalt oncològic, no? El malalt de càncer o el dermatològic, que és el malalt de leucèmies i de més, i segurament va per aquí la sortida transfusional, l'augment de demanda.
Gràcies a la crida, aquest cap de setmana s'ha aconseguit igualar la demanda.
Estem en unes 1.066, 1.080, clar, amb això nosaltres anem més tranquils, perquè realment garanteixes una transfusió completament a nivell de seguretat transfusional tranquil, perquè dius, ostres, ho assegurem.
Malgrat tot, cal recordar que l'equilibri no ha de ser una cosa puntual, sinó que ha de mantenir-se perquè els hospitals no tenen vacances. Poden ser donants aquelles persones que siguin majors d'edat, que pesin més de 50 quilos i que estiguin lliures de patologies cardíaques. Si teniu dubtes sobre la compatibilitat dels vostres medicaments amb la donació de sang, podeu consultar-ho als professionals. Per demanar cita, heu d'anar a la web del Banc de Sang, on podeu triar el lloc i la data.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una treballadora d'una immobiliària de Sabadell acusada d'estafar 27.500 euros a una clienta.
Segons ha explicat la policia catalana, la dona disposava de les claus d'un pis que la propietària volia llogar, però ella l'ensenyava com si s'hagués de vendre i a un preu molt barat. Una de les interessades va fer una paga i senyal per l'immoble i, posteriorment, un contracte d'arres que va resultar ser fals. Llavors, l'estafadora hauria fugit amb els diners. La investigació policial va permetre descobrir que tenia un antecedent per fets similars. Els fets es van produir el mes de març passat, però no havien transcendit fins ara.
I el que també hem sabut en les últimes hores és que un sabadellenc fa 6 anys que es fa passar per reporter de guerra en diverses xerrades remunerades que fa a instituts i escoles d'arreu de Catalunya.
Es tracta d'Albert Cosidó, qui ja va ser acusat d'estafa el 2015 en el marc d'uns cursos de fotoperiodisme que organitzava el Sàhara i els Balcans. En el cas que ara ha destapat el diari El País, Cosidó es feia nomenar Marc Vidal i assegurava ser reporter de guerra per l'agència Reuters. Amb aquesta suposada experiència en zones de conflicte, oferia xerrades remunerades en escoles i instituts. Ho ha estat fent des del 2016 en diverses poblacions, com l'Hospitalet de Llobregat, Valls, Castellbisbal, Sallent, i tot plegat ha estat descobert gràcies a una fotoperiodista que ha alertat que Cosidó no es dedica a l'ofici ni té cap treball publicat. En declaracions al País, Cosidó ha justificat l'ús d'un pseudònim per preservar el seu anonimat i assegura que mai ha dit que treballés per l'agència Reuters.
Ràdio Sabadell. Notícies.
El president Torra assegura que el govern de Junts i Esquerra no treballa per la independència de Catalunya. El 131è president de la Generalitat acaba de presentar nou llibre del dietari sobre els seus mesos al Palau.
Qui va ocupar el càrrec de president de la Generalitat entre el 2018 i el 2020, quan va ser inhabilitat, assegura que en aquest volum hi ha la impotència per gestionar la crisi sanitària provocada per la Covid-19. El dietari Les Hores Incertes recull els episodis des de l'abril del 2020 fins a l'octubre del mateix any, un període que Torra va destacar per demanar mesures més severes per contenir la pandèmia. Ara, retirat de la política i sense carnet, el president no ha estalviat crítiques als partits independentistes. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Bé, que tot el diàleg d'aquí 8 mesos acabarà. I, per tant, o almenys els 2 anys que s'havien donat, què passarà un cop constatem que no serveix per res? I totes aquestes no respostes, aquest no horitzó, fa, d'altra banda, que la lluita que hi mina entre els partits independentistes es dispari, perquè llavors, com que no comparteixes un objectiu, després la lluita es multiplica per moltes tonteries.
Aquest volum és el segon que Torra publica del dietari de l'època de presidència, després de Les Hores Greus, aparegut, però, l'any passat.
Conformax, una empresa dedicada a la salut i al descans dels clients. El Conformax es desplaça gratuïtament i sense cap compromís fins al vostre domicili per assessorar-vos. I depenent del seu físic i salut, us aconsella i determina quin és el descans que vostè necessita. Truqui al 93 444 75 56. El Conformax és un sistema de descans natural personalitzat que ofereix 5 matalassos exclusius, especials per a problemes d'humitat i amb un costat fresc a l'estiu i un de càlid a l'hivern. Recordeu, 93 444 75 56 i descansa.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Esports.
Iago Indias ha matisat les paraules de Jacobo González i té clar que el centre d'esports no pot canviar el seu discurs. Sergi Parc, bona tarda.
Hola, Karen, bona tarda.
Ahir escoltàvem la tancant madrileny parlar obertament d'intentar assolir el play-off, però avui hi ha hagut marxa enrere.
Ha comparegut en roda de premsa un Iago Indias que no vol cap variació en el camí.
Lo hemos hablado, Jacobo es muy valiente al decir la palabra prohibida, pero bueno, al final después del partido uno está con la euforia, ¿no? De ganar, de verse en puestos de playoff y bueno, realmente el equipo sabe cuál es la línea a seguir. Cuando nos hemos desviado de esa línea, de ese camino, encadenamos esos dos partidos seguidos sin ganar, por lo tanto... Es importante seguir en esta línea que llevábamos, el partido siguiente, el que viene, lo más próximo, y bueno, Jacobo se le perdona todo.
Per tant, i tot i que Jacobo es va atrevir a pronunciar-se en una altra línia, el discurs es manté malgrat la bona dinàmica i el fet que el Sabadell s'hagi col·locat un punt i un lloc per sota del play-off. Avui l'equip de Pedro Munitis ha reprès els entrenaments centrant-se ja en l'enfrontament de divendres contra el Sevilla Atlético. Avisa Iago Indias que es tracta d'un filial amb molta maduresa.
Vienen de una victoria importante contra un rival de la parte alta. Sabemos que va a ser totalmente diferente. El Sevilla, por lo que hemos estado analizando, es un equipo que aunque es un filial, tiene momentos de equipo veterano y a partir de ahí el equipo está concienciado de lo que tiene que hacer. Sabemos lo que tenemos que hacer y a partir de ahí ojalá pues, podamos hacer un gran partido y llevarnos la victoria.
Néstor Querol l'ha entrenat avui amb normalitat, mentre que la Minga Zamà ho ha fet a part i Diego Caballo s'ha quedat al gimnàs.
I mentre que el primer equip va a l'alça, el juvenil Arlequinat continua perdent pistonada amb la zona alta de la divisió d'honor.
Tercera derrota consecutiva dels de Marc Nomen, l'última per 1-2 contra la Unificació en Bellvitge. Ivan Tebar, lateral esquerrà, lamenta que la il·lusió s'hagi diluït, però està convençut que arribaran les victòries.
Al final les esperances les vam ficar nosaltres i semblava que tot anava cap amunt. Ara, bueno, ens està costant una mica més, però estic convençut de que des del dilluns ja començarem a entrenar com toca i a donar-li la volta perquè tres jornades sense guanyar se'ns complica molt i no és el que volem nosaltres.
Malgrat perdre, el Sabadell juvenil continua sisè, però molt allunyat ja de les primeres places.
Parlem d'handbol. A la primera nacional masculina, l'Oar Gràcia ja és segon en solitari després de guanyar la pista del Sant Martí Adrianenc per 28-32. Els de Cesc Borrell van aprofitar l'empat del Sant Cugat i s'apropen a les fases d'ascens.
Sense fer el partit més brillant, els del carrer Bocaccio van sumar una nova victòria a la Verneda per continuar escalant posicions. Ara bé, el duel directe que tenen amb el Sant Cugat a principis de maig apunta a ser decisiu a la lluita per les fases. Bernat Correro, capità de l'Oar, parla sobre el camí que està fent l'equip.
Les lligues són molt llargues, ja vam portar quasi bueno, des de finals d'agost treballant i per estar dalt doncs, vol dir que no ens hem relaxat en cap moment, però bueno, sí que estem ja molt cansats, és a dir, perquè pesen les cames, però bueno, al final tenim un objectiu que és molt clar, tenim molta il·lusió per poder-hi arribar, la veritat, i és això, ens queda un mes de buidar-nos.
Per la seva part, el Creu Alta Sabadell en vol va caure a casa contra el Sant Esteve Sarrovires i continua cué i sense sumar cap punt a la classificació.
D'altra banda, l'Oar Gràcia Femení va acomiadar el curs a Divisió d'Honor Plata derrotant el Benidorm a casa per 36-28. Les de Carol Carmona han acabat sisenes amb 28 punts.
Després d'un curs en el qual han vorejat la part alta durant algunes jornades, una destacable sisena posició és el resultat final de l'equip. L'entrenadora de l'Oar Femení, Carol Carmona, posa nota aquesta temporada.
Notable perquè al final l'excel·lent seria hagués sigut, no? Estar més amunt a la classificació, però sí que jo crec que amb un 8 i mig hem fet una temporada molt completa amb molts altibaixos, però treballant cada entreno, cada partit i hem demostrat que l'Oar a Divisió de Nou Plata cada any està està més amunt.
Tot i acabar el curs a la zona mitja alta de la Lliga, les gracienques jugaran l'any vinent el tercer esglaó de l'handbol nacional, i és que no han pogut guanyar-se una plaça a la divisió d'honor or que es crearà l'any vinent.
I no deixem l'or gràcia femení perquè des de fa una setmana el club acull dues jugadores ucraïneses que han arribat a la ciutat fugint de la guerra i que s'incorporaran als entrenaments aquesta mateixa setmana.
En una acció impulsada des de l'entitat fa un mes, l'Alexandra i l'Olga s'han incorporat al conjunt gracienc des que van arribar aquí. A més, totes dues viuen a casa de la família d'Alona Magrinyà, jugadora de l'OAR. Salvador Gomis, president del club, explica com s'ha gestat aquesta acollida.
Vam creure que com a entitat teníem de posar el nostre granet de sorra i intentar ajudar a mida del que poguéssim, i va ser quan a través del Miquel Benítez, el nostre director tècnic, va ser quan vam contactar amb el Kovalenko, que va ser el que va efectuar el tràmit.
L'Olga, de 24 anys, s'està recuperant d'una lesió, mentre que l'Alexandra, en edat júnior, reforçarà el filial a la fase d'ascens a la Lliga Catalana i podria jugar també la Copa Catalana amb el primer equip quan es resolgui tota la paperassa.
Obrim bloc de futbol sala. El futbol sala Sabadell femení ha fet un pas molt important a la seva lluita per la permanència a segona nacional. Les arlequinades van ser les úniques de la zona baixa que van aconseguir els 3 punts.
I a més, sense encaixar, 3-0 contra el filial del Penyesplugues. Xavi Muñoz, el tècnic, reconeix que el triomf va insuflat de moral l'equip.
Aquests 3 punts ens diu, ojo, que hi ha esperança, que pot passar, ens diu això. No ens fa ser optimistes, sinó ens fa ser realistes, però amb l'avís que si treballem podem aconseguir-ho. Jo crec que aquests 3 punts ens estan dient això.
El Sabadell femení continua en descens, però empatat a 16 punts amb el Ripollet, que té l'abraç guanyat.
I a la segona B masculina, Natació Sabadell i Escola Pia continuen amb les seves tendències radicalment oposades i estan pràcticament igualats a la classificació.
Els escolapis a Manresa van perdre per segon cop consecutiu per un contundent 8-1. Oriol Comadran, jugador de l'equip, reconeix que la temporada se'ls està fent llarga.
En el moment on sí que estem tots traiem molt bons resultats i fins i tot ens podem arribar a plantejar entrar a una copa o inclús, per què no, un play-off. I just ara, a l'últim tram de temporada, hem acumulat també diferents baixes i ens està costant molt treure resultats. I tot i que matemàticament no estem salvats i som conscients, doncs creiem que la temporada ja portem unes setmanes on la teníem feta.
És la setena derrota en les 8 últimes jornades d'una Pia que encara té pendent certificar la salvació. El club, en canvi, està en una ratxa justament inversa. 7 victòries dels darrers 8 enfrontaments. L'última 5-4 davant el Ripollet, que l'apropa a la salvació. Arnau Casabon és el tècnic nedador.
El canvi més gran tàcticament, podríem dir, vale? Jo crec que ha sigut l'actitud defensiva. Corregir algunes coses en defensa i poca cosa més.
Per la seva part, l'Amics del Pou, ja descendit, va caure 7-2 a Cerdanyola.
I un grau per sota, a tercera divisió, el grup Zarraona va aconseguir la quarta victòria de la temporada després d'imposar-se per 5-4 al Caldes. Tot i això, els taronja continuen coers i en poques jornades es podria certificar el seu descens. En natació, fa uns minuts ha finalitzat la penúltima sessió de tarda dels campionats d'Espanya de Torremolinos.
Una jornada que ens ha deixat la medalla d'or per Carles Coll als 200 estils masculins i el bronze de Cata Corró en els femenins. Pel que fa a la resta de principals representants del Club Natació Sabadell, Sergio De Celis ha estat quart als 50 lliures, mentre que Guillermo Pero Sanz ha acabat cinquè als 200 papallona. En total ja són 13 metalls per la delegació sabadellenca. Demà es tanquen aquests campionats.
I en waterpolo, a aquesta hora es du a terme el sorteig de les fases de grups del Mundial que jugarà a Budapest entre el 18 de juny i el 3 de juliol.
En categoria femenina, Espanya ha quedat emparellada amb Tailàndia, França i Grècia, i en masculina amb Sud-àfrica, Itàlia i el Canadà. Els dos equips, que habitualment tenen una nombrosa representació del Natació Sabadell, parteixen com a caps de sèries per ser semifinalistes als passats Jocs Olímpics.
En rugby, les Tintoreres han clos la temporada com a subcampiones de tercera catalana.
L'equip, format per jugadores del Badalona, del Mataró i del Sabadell Rugby Club, es va quedar a les portes del títol després de caure contra el Catalunya Central per 39-8. Rubén Montes, el tècnic, destaca el gran paper que han fet.
Para mí es de 10. Han consolidado un grupo, ciertamente que somos como 3 equipos, nos vemos perjudicados de no poder hacer tantos entrenos conjuntos como un equipo propio, pero para nosotros la nota personalmente, para mí, es de 10.
Un Rubén Montes que ha confirmat que la temporada que ve no seguirà al capdavant de l'equip.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per dos quarts de vuit, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 12 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem a més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.